que som pares, sinó els que estem aquí i durant la tertúlia anem mirant telèfon, anem contestant missatges, fem mil coses, doncs crec que dir d'avui per demà això s'arreglarà i em prohibint no, ja no, serà no suficient, això, crec que no.
Hi ha hagut un pas endavant, repeteixo.
Però n'estem parlant i això ja és bo.
Sí, sí. Hi ha hagut un pas endavant, repeteixo, que és que Nova York ha decidit denunciar aquestes 5 macroempreses, reitero, o sigui, em faig molt pesat, i ja ho sé, amb el tema del no pot ser, però el que es van crear l'escrol infinit, Nano Jove, va sortir en aquell programa dient que se n'empenedia i que ara està en una lluita contra allò que ell mateix va crear. Dóna conferències en contra de l'escrol infinit. L'escola més important que hi ha a Palo Alto és una escola on van tots els treballadors, o la majoria de treballadors, el 75% dels treballadors d'aquestes grans empreses van a aquesta escola on està prohibit l'ús de la tecnologia, no entra cap element tecnològic a les aules, i els treballadors de les grans multinacionals porten els seus fills a aquesta escola. És a dir, si ells mateixos, que són els que ens ho han parit, són els que es venen que això és un perill, calcem-nos. Clar, calcem-nos.
Jo només en aquest sentit, qualsevol eina tecnològica és una eina. Ho dic perquè abans has parlat, al tertuli estem amb els mòbils.
Sí, i alguna molt bona.
Perquè estem treballant. I efectivament
no
ens facilita...
No sempre, Joan, no fem trampes.
Evidentment, però és una eina. És una eina. Però de la mateixa manera, ho dic per ja no agafar un baltabac amb l'alcohol, oi que no deixem conduir els nanos de més de 18 anys?
De menys.
No.
Bueno, depèn dels llocs, no? Hi ha llocs on poden conduir els 16.
Perfecte, regularà on sigui, però hi ha una prohibició a determinada edat, sí o no?
Totalment d'acord.
S'entén que el cotxe és una eina, no és un entreteniment, és una eina per poder-nos moure, i que les persones que tenim certa maduració intel·lectual, certa maduració mental, farem servir adequadament, no tothom, efectivament, però adequadament aquella eina. Doncs una mica, si ho comparem amb el cotxe, efectivament, el telèfon mòbil és una eina. D'entrada és una eina, després la podem fer servir per moltes coses.
Són les 10 i 2 minuts. Un moment, perquè anirem a Galícia. Trucarem a Don Anton Losada per preguntar-li a Don Anton com ho veu tot plegat.
Jordi.
Digui.
Ah, puc dir una coseta abans?
Digui.
No, mira, tres coses molt ràpides.
Uix.
Estic molt d'acord amb tot el que ha dit el Pere avui, que no serveixi de precedent una altra vegada, sí. Portem dos tertúlies coincidint. No, i ara en relació al que deia el Joan, efectivament el mòbil o l'iPad, la tablet, el que sigui, és una eina tecnològica. És que el problema no són ni la tecnologia ni les eines, sinó és com els utilitzem. I el problema és que nosaltres, aquests instruments, aquestes eines tecnològiques, ens han arribat... Primer només fèiem trucades, després fèiem trucades amb vídeo, no? Ens veiem uns als altres i ara ja serveix per moltes coses i per el que el fem servir menys és per trucar. Però els adolescents, ells han nascut amb el mòbil, o sigui, per ells el mòbil ho és tot menys un telèfon. I per això en saben molt més que nosaltres, no? Hi ha vegades que tu has de demanar-li a una nena de 14 anys que te fiqui una aplicació o que te trigui una cosa que no saps com has posat el telèfon perquè tu no en saps, no? Perquè per tu el telèfon era una altra cosa. Per tant, jo crec que és molt important parlar en l'educació de l'ús de les xarxes socials a través d'aquestes eines tecnològiques. Hi ha una cosa que de veritat, el tema del casc, que podem comparar amb l'alcohol, amb el tabac, ara fins i tot amb el carnet de cotxe que deia el Joan, però el problema és, i això ho ha dit el Pere, que tot això, el casc que et veuen a la via pública si el portes o no, el tabac i l'alcohol l'has de comprar i si no tens l'edat no te'l donen, el carnet, no pots conduir si primer no es fas un examen i et treus el carnet de cotxe, però com fas tot això a nivell virtual, on l'anonimat, sap, en aquests moments és el que està més de moda, on pots enganyar quan dones les dades i on els propis pares tenen l'aplicació en els seus telèfons mòbils i en un moment donat li deixen als nens perquè juguin, perquè mirin, perquè s'entretinguin i per tant, encara que tu els hi prohibissis d'alguna manera aconseguíssim que no poguessin tenir aquesta aplicació o no poguessin tenir un mòbil perquè tenen 16 anys, que jo trobaria una prohibició extrema, no la portaria al cant, però ara ja ho fico a l'extrem, és igual, si després els propis pares o el seu propi entorn més immediat li deixarà l'instrument tecnològic perquè s'entretingui. Llavors, aquí s'ha dit, no? No podem posar portes al camp, i jo crec que aquest és el gran problema. I ja acabo, només en relació al que deia la Neus. Jo estic d'acord que prohibir no és educar, val? En l'extrem més gran. Però sí que és veritat que algunes coses s'han de prohibir perquè si no prohibeixes res, tampoc eduques. No? Llavors, bueno, crec que s'ha de trobar el punt d'equilibri i que s'ha d'educar a l'escola, però també s'ha d'educar molt a casa. I jo aquí, en aquests moments, és que es veig on falla més.
Déu i cinc. D'aquí uns moments truquem a Galícia.
Hombre.
RAC 1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Aquest febrer, enamora't del teu nou cotxe. Vine a Quadis Autocentre de Sant Boi i descobreix els vehicles nous i d'ocasió de les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Mitsubishi, Nissan, MG i Quadis Sele. I fins al 23 de febrer, per la teva compra gaudiràs d'un xec de 100 euros en combustible. Quadis Autocentre de Sant Boi, carrer Riera Roja 26.
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda. Línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214, polestar.com.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc, de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, de Lleida des de 1929, el súper que t'estima.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
RAC 1. Pere Estupinyà, químic, bioquímic i divulgador científic.
Jo crec que és molt guai el sexe tàndric. O sigui, a mi és de les coses que a nivell personal de les que he après en sexualitat és que més m'he interessat, perquè és una actitud, és a dir, no es tracta d'estar més hores o menys, sinó que està com a molts centrat en una atenció molt plena al que sents tu, al que sent l'altra persona. La clau del sexe tàntric és estar el màxim de temps en la màxima excitació possible per orgàsmic. És a dir, tu quan t'aproximes a l'orgasme, en lloc de tindre'l, te frenes allà.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Són pràcticament les 10 del matí. En Conxi Berà, Neus Tomàs, Joan Julivert, Pere Mas, incorporem aquest matí.
Hombre.
Aquí esteu escoltant cada dia a les 8 del matí els apunts del Món RAC1 parlant de la campanya electoral a Don Anton Losada. Don Anton, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Què tal, Don Anton?
Bueno, bien, aquí. Contando las horas para que acabe esta tortura de campaña electoral.
Es que,
creo que estamos Alberto y yo en la misma situación.
Bueno, he visto una cosa que me he quedado, Don Anton, me he quedado molt parat avui, molt parat. I bueno, ens hem quedat molt parats aquí. L'audiència d'ahir, bueno, del debat, bueno, devia ser una reunió d'amics, allò d'ahir, clar, entre el candidat del socialista i la candidata del BNG, perquè com no hi va anar Alfonso Rueda, el candidat del PP, he vist que Xavier Fortes ha penjat l'audiència i és 17,5 pràcticament d'audiència, que és una barbaritat d'audiència, una barbaritat per ser un espai polític. No sé què va durar, el debat ahir. Quan va durar el debat ahir?
Una hora, aproximadament.
Una hora.
Un poquito más de una hora, pero no mucho más.
Però va anar molt bé, d'audiència.
Sí. Bueno, prácticamente es la audiencia que tuvo el debate tortura al que se sometió Rueda en Telerueda, porque yo ya me niego a llamarle Televisión de Galicia.
Bueno,
Telerueda.
Manuel Javois l'altre dia va fotre un article al País parlant d'això, de la televisió galega, diu que és un escàndol.
Bueno, es que lleva siendo un escándalo desde hace años. De hecho, cada viernes una parte importante de los trabajadores de la TVA se concentran, se llaman los Viernes Negros, los Venres Negros, y ya, este viernes será el número 300.
¿Qué dices?
Y lo hacen todas las semanas.
¿300?
300, sí. El debate, por ejemplo, para que te hagas una idea, el debate de la TVA fue moderado, entre comillas, por la presentadora del telejornal de la, no, de la del mediodía, que fue compromisaria del Partido Popular en una mesa electoral, por ejemplo, en 2005.
Madre mía.
Y el otro es el director de informativos, que está imputado, y ahora no estoy hablando de memoria y no quiero mentir. Sé que estuvo imputado, creo que fue condenado por acoso laboral. Tiene una tasa de litigios laborales por temas de acoso, no sexual, sino de acoso laboral, de acoso político, para decirlo claramente. Y desde que Rueda llegó a la presidencia era una auténtica tortura, porque te lo podías encontrar a cualquier hora. Te lo podías encontrar en un programa de cocina, te lo podías encontrar en la sección de deportes, te lo podías encontrar en un talk show que hay por la noche, que hace un exalumno de mi madre y vecino mío de show, que el pobre no tiene culpa ninguna, y por supuesto en los informativos. Yo he llegado a ver informativos con 5 totales, o sea, 5 declaraciones diferentes de Rueda sobre 5 temas diferentes. Es una cosa realmente espectacular. Y bueno, volviendo a lo de la audiencia que me preguntaba usted, más o menos empata en audiencia, ¿no? Y yo creo que eso revela algo que, por ejemplo, los estudios del CIS dijeron desde el minuto uno, ¿no? Que aunque el Partido Popular había diseñado una campaña de bajísima intensidad, puso las elecciones el domingo, que es el domingo que cierra las festas de Antroido, pues por ejemplo en la provincia de Ourense, o en la provincia de Coruña, o en Pontevedra, que se celebra mucho el carnaval, bajo el nombre de Antroido, las puso el domingo, que es el último día de Antroido, es todavía día que se celebra en muchísimas localidades, ¿no? Para que la campaña pasase medio camuflada entre los festejos de carnaval, en plan aquí no pasa nada, ¿no? Hacer una campaña hablando de qué mal está España, qué malo es Sánchez, hay que ver Puigdemont, lo que nos roba, y en Galicia remanso de paz y estabilidad. Y desde el minuto uno le salió mal, porque en las encuestas del CIS uno de los datos más llamativos es que más de la mitad de la población declaraba seguir la información electoral con bastante o con mucha atención, ¿no?
Jo et pregunto, Antoni, obrim el debat, jo et pregunto què creus que pot passar. És a dir, és evident que aquí hi ha una, no, les enquestes diuen totes bueno, podria haver, però no n'hi haurà. ¿Tú qué crees que pasará?
Bueno, yo creo que lo más probable es que el Partido Popular revalide la mayoría absoluta. Creo que es lo más probable. Ahora, antes de esta campaña, o sea, si usted me hubiera hecho esta pregunta, don Jordi, hace un mes, le diría que seguro que la revalidaba. y eso es lo que ha cambiado. Que también es posible y probable, menos probable, pero probable, que el Partido Popular no llegue. O sea, que va a ganar las elecciones, eso es indiscutible. Uh-huh. Pero que se puede quedar en 37, como se quedó en el 2005, o en 36, es posible y es probable. Ahora, en este momento, yo con mi experiencia de llevar gobernado por el Partido Popular prácticamente toda mi vida, y con el conocimiento que creo que tengo de los votantes del Partido Popular, y con las encuestas en la mano, parece que lo más probable es que el Partido Popular revalide la mayoría absoluta. Pero la noche está abierta. Y es más, es probable que, a lo mejor, si la cosa va muy ajustada, no lo sepamos siquiera esa noche. Y que haya que esperar al recuento del voto exterior. Hay casi 500,000 de votantes posibles. Que pueden... Para que se haga una idea, el último escaño de cada una de las cuatro provincias... El Partido Popular tiene que perder 5. Uno parece que ya lo ha perdido, se da por seguro, todas las encuestas se lo dan, en Pontevedra. Y hay 4 escaños, uno por provincia, que está bailando en un puñado de votos, según todas las encuestas. Si eso se produce así en la noche electoral, claro, el voto exterior puede modificar sustancialmente el resultado. ¿Cuál es la duda que todos tenemos? ¿Cuánta gente habrá votado? Porque salimos del voto rogado, que había fulminado la participación en el voto exterior. Entonces hay que ver, ahora en estas primeras elecciones en que ya no hay voto rogado, vamos a ver qué participación hay, ¿no? Pero a lo mejor nos tenemos que esperar una semanita para saber exactamente quién gobierna.
No, faig una pregunta més i ja donem, que és, què creus que passarà? Si posem el cas que... la majoria la suma el bloc de BNG i, i els socialistes. S'ha acabat Feijó? Ay, tu amigo.
Bueno, mi amigo Alberto tiene una capacidad de supervivencia muy acreditada, ¿eh? Yo no lo mataría tan rápido. Hay dos cosas en esta campaña que a lo mejor vistas desde fuera cuesta entender. Está todo el mundo muy excitado con el giro de la amnistía, que si se metió en un lío, que si no. Al votante del PP de Galicia lo de la amnistía le da igual. Le da exactamente igual. Que aquí la gente vota al PP desde hace mucho tiempo y no la vota ahora ni por Sánchez, ni por la amnistía, ni por Cataluña, ni por Puigdemont. Es que es el partido mayoritario, solidísimamente implantado en el territorio, presente en todos los estratos de la vida social. Entonces aquí la gente, muchísima gente es del PP y va a votar PP. Y amnistía, no amnistía, da igual. De hecho, yo creo que el gran error de campaña del Partido Popular no fue la famosa cuestión del indulto en diferido. El gran error del PP fue que por primera vez en toda la era Feijó, tanto por supuesto que aún seguimos en la era Feijó, plantearon una campaña españolizada, cuando la clave del éxito de Feijó es que siempre galleguizaba sus campañas. Era él, el PP de aquí, los problemas de aquí, y los de fuera venían de turistas y poco. Venían lo justo para que no fuera noticia que no viniera. Pero todo giraba en torno a lo que pasaba aquí, que es lo que moviliza a sus votantes. Y de hecho la gran rectificación se está produciendo en esta última semana, donde a prisa y corriendo están intentando galleguizar de nuevo la campaña en dos direcciones. Una, el candidato ya no Rueda, es Feijó. El candidato en este momento es Feijó. Rueda ha desaparecido completamente. Hoy La Voz de Galicia publica una entrevista extensísima con Feijó, yo creo que la idea es clara. Oiga, usted, no, olvídese de Rueda. Esto es Feijó sí, Feijó no. Y Feijó es un hombre querido por los votantes del Partido Popular. Lo han demostrado en 4 elecciones. Y el segundo elemento, que es un clásico de las campañas del Partido Popular, es agitar el miedo al BNG. Y decir que detrás de la cara amable de Ana Pontón, pues está el independentismo soberanista, que va a meter a los castellanos parlantes en un gulag al día siguiente de que ganen las elecciones y va a proclamar la independencia. Y va a llenar todo esto de tarras y procesistas y va a venir Puigdemont aquí en olor de multitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que están intentando en esta campaña, ¿no? Y hay un segundo elemento que cuesta trabajo entender también desde fuera, que es que el votante socialista de aquí también tiene sus peculiaridades. Es un votante que se moviliza en municipales y generales, no siempre, pero casi siempre, y que se moviliza bastante menos en autonómicas. Y en este momento la clave es qué va a pasar con el Partido Socialista, porque hay dos fuerzas que van en su contra. Una, que el voto útil se está concentrando en el BNG, porque además del liderazgo de Ana Pontón, lo que está pasando es que el nacionalismo, que se desparramó en múltiples aventuras durante la era Feijóo, está volviendo a la única que se mantiene y que sigue en pie, que es el Benega. Y el segundo elemento, juega en su contra, es que aquí hay mucho votante socialista que le tiene tanto miedo a que gobierne el Benega como los votantes del PP. De hecho, el PP está pelando a ese votante desde hace dos o tres días. Pero a veces de fuera cuesta trabajo entenderlo, pero es así. Es que aquí, claro, esto es una nación, es un país. Entonces nuestra dinámica política, como sucede en Cataluña o como sucede en Euskadi, no es la de Madrid. Aquí jugamos de otra manera, es otra partida, completamente diferente.
Obrim el debat, però abans d'obrir el debat, deixem que avui va doña Isabel Díaz Ayuso.
Hombre.
Va a Galícia i ha fet unes declaracions a Ràdio Mitre d'Argentina. Com?
Ja t'he dit. Perquè RAC1 no pot venir, no, aquesta senyora? Aquí, al plató,
no,
aquí per la porta.
No, tampoc em fa... També t'he dit que...
Sí, bueno, no.
També t'he dit que, bueno...
Faríem unes risses.
Bueno, sí, tampoc tinc ganes de riure, la veritat. No, bueno, no, t'explico perquè...
T'explico jo perquè he hecho unas declaraciones a Ràdio Mitre en Argentina.
¿Por qué?
Es que una de las grandes...
Ah, claro.
Una de las grandes preocupaciones que tiene el Partido Popular en este momento es con el voto exterior, que siempre ha sido una de sus fortalezas. No tanto como se ha mitificado, porque está bastante más repartido, se ha ido repartiendo con el tiempo, pero lógicamente es el voto exterior es mayoritariamente al Partido Popular, como lo es en la Galicia no exterior, en los que estamos aquí, ¿no? Pero en Argentina, que está una parte muy significativa de ese 500.000 de votantes, Milei ha pedido el voto para Vox.
Pues mira, Díaz Ayuso entra claro, la campanya electoral. Mira, agafeu-vos. La presidenta de la Comunitat de Madrid demana per Galícia el mismo cambio glorioso que Javier Milei ha representat per l'Argentina. A Ràdio Mitre. Escolteu.
Pienso que el cambio en Argentina, el glorioso cambio en Argentina, para que haya sido posible, se ha tenido que concentrar el voto, en el caso de Argentina, en torno a Milei, que es en realidad lo que nos jugamos nosotros en Galicia con el Partido Popular. Si se fragmenta el voto de centro-derecha, la última alternativa que queda es simplemente el BNG, que es el Partido Nacionalista.
Des que Milei va arribar al govern d'Argentina, la inflació s'ha disparat, ha crescut gairebé 50 punts fins al 250%. Vaja, suposo que aquest deu ser el canvi gloriós que Ayuso vol per Galícia. Un Milei, recordem-ho, que ha defensat legalitzar la venda d'òrgans o generalitzar la venda d'armes per acabar amb l'onada de criminalitat. Aviam, Neus Tomàs, vostè dirà.
No, jo tenia una pregunta per l'Anton o l'Anton.
Que sea fácil,
Aunque fuese difícil, seguro que tendría respuesta. ¿Qué tal, amigo? Oye, hola, una cosa. No, tú hablabas de... Te quería preguntar precisamente por esto, del planteamiento equivocado que ha hecho de la campaña, y que es verdad que a los periodistas que lo conocéis hace tiempo y que sorprendió que desde un principio hiciese esta campaña casi pensando más en los editoriales y las tertulias de Madrid que en el votante del PP gallego, como decías, ¿no? ¿Y por qué crees que comete este error alguien tan experimentado como él? ¿Porque necesita reafirmarse dentro del partido? ¿Porque necesita que, para que la gente no se entienda, los Federicos y compañía pues le sigan avalando, que ya veremos qué pasa a partir del domingo? O sea, ¿cómo alguien tan experimentado comete este error en su casa?
Bueno, es que En enero no parecía tanto error. En enero parecía incluso la jugada más inteligente, ¿no? Adelantar las elecciones, hacerlas coincidir con el carnaval y ir a una campaña donde Galicia no se hablaba de ella, porque en Galicia no hay problemas y está todo bien, y hay que hablar de España porque España es lo que está mal y es lo que hay que arreglar. Y además, bueno, el BNG se veía fuerte en las encuestas, pero no tanto como está ahora. Yo creo que contaban con que el voto nacionalista siguiera en cierta medida dispersado, ¿no? Y que no tuviera esa capacidad de atracción, y los socialistas pues acababan de poner a un candidato que es muy valorado por el partido, pero como que contaba yo esta mañana, lleva 10 años fuera de la política gallega por un acoso judicial que al final quedó en nada, ¿no? Una historia que se repite, como veis, de manera transversal y en todos los territorios del Estado español, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasaron dos cosas con las que no contaban. Una, que las encuestas les daban la mayoría absoluta con mucha claridad. A finales de enero estaban, se movían en una horquilla de 40-41, y entonces empiezan a llegar unas bolitas blancas a las playas de Galicia. Y más allá de lo que podamos opinar del impacto ecológico de las bolitas blancas, lo que es mortal para el Partido Popular es la reacción y la gestión del caso. Primero, se genera una movilización social que no llega a las dimensiones del Prestige, pero se acerca bastante, y además se reactiva el fantasma y el recuerdo de cómo gestionaron el Prestige. Cómo gestionaron a base de mentira, de manipulación, de propaganda, de negarlo todo. Un día no pasa nada, al día siguiente pongo el nivel de alerta a 2, por la mañana digo que el 2 es suficiente, por la tarde lo subo al 1, le digo a Madrid que me mande cosas, pero que me mande lo que quiera, que yo no sé lo que tiene que mandar. Por la tarde le pido 13 fragatas, 2 helicópteros y un avión. Dices que activas un plan de limpieza y mandas a 4 operarios con una cámara de telerrueda para que los graben, y tan pronto que acaban de grabar recogen todos y se van, los limpiadores incluidos. Y eso ha tenido un impacto muy significativo en el escenario. De hecho, los trackings y las encuestas que se hacen después del asunto de los pellets, que parece que no significó nada y quedó olvidado, automáticamente bajan al PP a una horquilla de 38-39. Ese es el impacto directo medido en las encuestas, no de las bolitas en sí, sino de la gestión del asunto de las bolitas. Y hay un segundo elemento con el que ellos ya tenían sus dudas, que es que Rueda no tira. Alfonso Rueda no tira. Una de las razones por las que se adopta esta estrategia es que hay muchas dudas en el PP sobre el arrastre del candidato, dudas que la campaña, como podemos comprovar, ha confirmado.
Aviam, Pere Massos, si vols dir alguna cosa. Sí. Albert, Concepció Barai.
Primer, saludar cordialment. Bon dia, don Anton. Alegria de...
Hola, Calimero.
Calimero. Sí, després, si se'ns dona temps, diré una cosa sobre el tema del canvi d'això del Feijó i els 16 periodistes. Però abans, consultori don Anton. Bo, i explicar-li una cosa que estàvem veient aquí per la tele, don Anton, Antena 3, aquí l'amiga Griso. Fa un segon he vist així de passada: un assessor en Europa del BNG, sí, estuvo, no sé, condenado, sí, sí, por ETA. I he vist BNG, Europa, ETA, pum, ja està. I després, no sé qui del BNG també va anar a una manifestació de Batasuna de los presos. Ja està. I clar, això ho veu, o sigui, ho veu molta gent, i ho veu un tipus de gent, no, a part de la gent que veu la televisió gallega. Però anant al consultori, Anton, dues preguntes que una i mig van quedar una mica contestades, que és, jo també tenia la impressió que aquí estem fent una mica anàlisi com la que es fa de la qüestió catalana des de Madrid, que ho veiem tot molt, sí, en clau espanyola, però sense conèixer el Pazo i sense conèixer l'Aldea i sense conèixer les dinàmiques internes de Galícia. Amb alguna cosa tinc la sensació que allò és una bombolla en la que potser aquí ens sembla que està a punt de passar una cosa i potser allà no passarà aquesta cosa. Crec que una mica ens has vingut a dir això, però m'agradaria que ho ampliessis una mica. I l'altre és el tema de com creus que influirà el tant % de participació. És a dir, a Anna Botella se li atribueix a l'11M a dir, a les eleccions posteriors a l'11M a dir, joder, com estan votant a Catalunya, hemos perdido. Aquí, creus que hi ha un tant % en el que es pugui dir, hosti, han ido a votar los que no van habitualmente, a la gent d'Esquerra, tal, i pot passar alguna cosa, fins i tot una certa concentració, que els de Sumar i Podem s'adonin que no han de llançar el vot? ¿Cómo suena todo eso, estimado don Antón?
Bueno, sí, yendo por partes, el asunto de ETA, ayer un tuitero, no recuerdo el nombre, lo decía con mucha gracia, ¿no? Decía, mañana la TVG nos informará de que hay un comando de ETA en Pontedeume, ¿no? Porque efectivamente, han encontrado una manera de meter el asunto de ETA aquí en la campaña, que, por conectarlo con lo que decía al principio, no sé exactamente qué es lo que buscan, porque el votante del PP de aquí tampoco está en esa clave, pero bueno. Contestando a la primera pregunta, es que aquí hay un sistema político diferente. Aquí nunca ha habido un bipartidismo. O sea, aquí lo que hay tres espacios políticos. Hay el espacio de la derecha, el espacio conservador, con toda su extensión, que el PP lo ha monopolizado absolutamente, y ese ha sido y fue el gran éxito de Fraga, porque hizo crecer el partido no hacia su derecha, donde ya lo tenía todo, sino hacia el centro, y sobre todo hacia el centro galleguista, ¿no? Un espacio no lógico. Cuando Fraga llega, en el Parlamento gallego había un partido que se llamaba Coalición Galega, que es equiparable a lo que era en aquel momento Convergencia o lo que es hoy el PNV, es decir, un partido nacionalista conservador que tenía 12 diputados. Eso se lo engulle todo el PP, y el PP adopta el discurso de la lengua, las señas de identidad de Galicia, y ocupa todo ese espacio. Hay el espacio progresista, donde, bueno, está la pugna entre el PSOE y lo que haya en cada momento a la izquierda del PSOE, y después hay un espacio nacionalista. Y en ese espacio nacionalista hay votantes de izquierda, de centro y de derecha. Entonces, la competencia política es diferente. Aquí se cruza por dos ejes, derecha e izquierda, nacionalismo, no nacionalismo. Entonces, las dinámicas de progresistas contra conservadores hay que complementarlas con esta visión de nacionalistas contra o compitiendo contra no nacionalistas. Entonces, aquí nosotros tenemos un sistema político propio que tiene sus propias dinámicas, igual que lo tenéis en Cataluña o lo tienen en Euskadi. Entonces, claro, si lo analizas con la óptica de la política española, seguramente entenderás muy poco de lo que está sucediendo. Entonces, hay que adaptar esa lente. Y que el votante del PP de Gade aquí, una parte, para que os hagas dos datos, que yo creo que lo explican todo. Uno, la inmensa mayoría de los votantes del PP de Gade son monolingües y hablan fundamentalmente galego. En el Parlamento gallego, la última persona que intervino en castellano fue don Mariano Rajoy, cuando era vicepresidente de la Xunta de Galicia. Y no hay ninguna norma en el Parlamento gallego que te obligue a hablar en castellano. Puedes hablar en gallego, puedes hablar en galego, puedes hablar en castellano. ¿Qué saben todos, incluidos los diputados del PP y las diputadas del PP? Que o hablas gallego o estás fuera de la política gallega, no puedes competir. Entonces eso, yo creo que son dos datos que pueden ayudar a entender por qué las dinámicas políticas aquí son diferentes y por qué fue un error tan grave, visto ahora con perspectiva, lógicamente, españolizar la campaña. Porque aquí las campañas que le han funcionado al PP, le funcionaron con Fraga y le volvieron a funcionar con Feijóo, son las campañas centradas en lo que pasa aquí. Porque nosotros somos mucho de mirar para lo que pasa aquí. Y nosotros, para nosotros, nuestro gobierno es la Xunta. Nuestro gobierno es la Xunta. El gobierno de Madrid es una cosa de fuera. Nuestro gobierno es este. Y con respecto a la segunda cuestión, pues las dos elecciones que han tenido más participación en los últimos 20 años fueron la de 2005, que rozó el 65%, y hubo cambio, perdió el Partido Popular y llegó el bipartito. Y la siguiente elección, en la que la participación rondó el 70%, volvió a haber cambio, que fueron las primeras que ganó Feijóo. con lo cual, no sabría qué decirte, porque tenemos antecedentes de alta participación en las dos direcciones. Si quieres sacar una lectura común, es que lo que apunta es que si la participación es muy alta, es probable que haya cambio.
Molt bé, estarem atents.
Vale, Joan Julivert.
Sí, mira, precisament m'ha anat molt bé que l'Anton no s'ha parli de canvi, perquè jo crec que una de les idees que s'ha instal·lat, i per això, no sé, m'ha semblat que el que feia la senyora Ayuso és un error garrafal. Una, perquè instal·la la idea de canvi, ella parla de canvi a Galícia, i el canvi a Galícia no és que torni al Partit Popular, i dos, per aquesta equiparació amb Milei, és a dir, no sé si els gallecs conservadors arriben a aquest extrem de conservadorisme en el seu ideari conservador. Però, en tot cas, el que queda clar és que s'ha instal·lat una idea de canvi molt semblant, a mi em recorda una mica el que va passar a Catalunya quan hi va haver el canvi. Després de molts anys de pujolisme, i quan Convergència i Unió canviava de candidat, justament va coincidir que canviava de candidat, instal·lada aquesta idea de canvi, aquell canvi va ser factible. I no sé si això, l'Anton Lossada ho sabrà millor, aquesta tensió que hi ha hagut a la televisió espanyola en relació al que és l'alternativa, perquè només s'oferia l'alternativa, podria indicar aquesta idea de que un canvi és possible. A mi és molt revelador que el mateix Anton Lossada digui, jo si m'haguessin preguntat fa un mes hagués dit, sens dubte, guanyarà per majoria absoluta el Partit Popular, i que ara, en canvi, ja hi vegi aquesta opció de canvi. I no sé si veu si hi haurà prou temps perquè aquesta opció de canvi es consolidi, o potser li falta temps.
És que ese és el gran fracaso de la campanya del PP. Que el cambio sea percibido como posible. Ese es el gran fracaso de su campaña. Porque hace un mes pocos lo percibían como posible. Y ahora son muchos los que lo perciben como posible. Y ese es el gran fracaso y lo que están intentando corregir a toda velocidad de la campaña del PP. Que no han conseguido instalar la idea de que, bueno, ya está, no hay nada que hacer. Vamos a votar como siempre, gana el PP y ala, hasta dentro de 4 años. Que era el objetivo que se perseguía, instalar esa idea con este adelanto a las elecciones, hacerlo coincidir en febrero, españolizar la campaña. El objetivo final era ese, instalar la idea de que aquí no hay nada que hacer. Así que, nada que ver, sigan hasta dentro de 4 años. Y no lo han conseguido, más bien han conseguido instalar la idea contraria, o se ha instalado la idea contraria, la idea de que el cambio es posible y que efectivamente pueda haber un gobierno y hay una alternativa al PP. ¿Qué me indica a mí la audiencia de ayer? Que efectivamente hay gente interesada. Segundo, que Rueda cometió el mismo error que cometió mi amigo Alfonso, de Alberto, en las elecciones del 23 de julio, que es regalarle hora y pico de televisión a sus competidores para que un ambiente absolutamente amistoso y sin ningún, pero ni un pellizquito entre uno y otro pudieran explicarnos que hay una alternativa y que esa alternativa es posible, ¿no? ¿Cuál es la incógnita? Hay una certeza que tenemos todos, que es que el votante del PP va a ir y el votante del BNG va a ir, porque están los dos, no voy a decir movilizados, hipermovilizados. Pues el votante nacionalista se va a presentar y el votante conservador también. La pregunta es qué va a hacer el votante socialista. Mira, ahora, ¿en qué medida Besteiro va a poder activarlo? Este carrusel constante de visitas, de cuando no está Zapatero está Pedro Sánchez, y cuando no está Pedro Sánchez está Zapatero. ¿Va a activar a su electorado? Y sobre todo, ¿qué va a hacer ese votante socialista? Que para ellos el problema no es que tanto que gobierne el PP. Para ellos el problema es, hombre, un gobierno presidido por el BNG.
Mira, escolta, un moment, que ara m'envia l'amic Toni Aira el cartell de Feijó del 2020 confirmant el que deia l'Anton Losada, que el cartell era candidat a la presidència de la Junta, eh? Galícia, Galícia, Galícia. O sigui, això era el cartell amb ell, amb Feijó, eh? O sigui, Galícia, Galícia, sí, sí. Galícia. Un moment, que de seguida entra Concepció Baray. Un moment, sisplau.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies proempresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
Si heu celebrat Sant Valentí, si no ho heu fet, o fins i tot si vau pensar de fer-ho però al final no heu pogut, no patiu, perquè aquest dissabte podeu tornar a celebrar-lo. Aquest 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebreu l'amor en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mentre regues les plantes o passeges pel parc, et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Al Com Viatges sabem què et passa. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sabem quines vaques tens al cap. Fes la reserva ara per l'estiu amb fins a 600 euros de descompte i el millor preu garantit. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Ens van dir que no hi teníem res a fer, que això no va de valors, que va de pasta, que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada 5 toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
La felicitat és el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Només aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata a la gamma Fiat des de 9.350 euros. Finançat amb Stellantis Financial Services fins al 29 de febrer. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
El perquè de tot plegat.
21 minuts i a les 11 en punt del matí. Concepció Baray, si podem ser breus, millor. T'ho agrairia. Gràcies. Endavant.
Bueno, intentaré ser breu, però primer començaré pel teu final. El cartell de campanya i l'eslògan de campanya de Rueda també és de Galícia, és a Galícia que funciona, és a dir, la Galícia que funciona. No? I a més està en gallec, per tant, bueno, jo crec que intentar ara fer creure que, bueno, pues que Rueda està desconnectat de Galícia o que no està fent, no. Sí que és evident que s'han introduït elements més a nivell de campanya espanyola en aquesta campanya gallega, però que també el que s'està fent és parlar, i totes les candidatures, no, estan parlant de Galícia. Jo no, només una reflexió, dos reflexions. Primer de tot, Ayuso el que feia era una crida a no fragmentar el vot, que és el gran problema que va tenir el Partit Popular a les eleccions del 23 de juliol, no? La fragmentació de vot en certes províncies amb Vox, que van fer que ni un ni l'altre aconseguís el diputat i, per tant, no es traies el resultat que algunes de les enquestes apuntaven que es trauria per part de Núñez Feijóo. I l'altre, i Antón, tu l'has dit, tu mismo l'has dit, que el votante del PSOE, hay una parte del votante importante que lo que sí que tiene es miedo al BNG. Esto lo has dicho tú, porque yo la realidad social de Galicia la desconozco y por lo tanto he escuchado atentamente todo lo que nos decías sobre la sociedad gallega. Por lo tanto, yo no veo o no entiendo cómo dices con tanta contundencia que este hablar del BNG o que se visualice que si hay un cambio siempre será liderado por el BNG sea un error, cuando si tú estás intentando o estás buscando que este target de votantes, que es el votante del PSOE, que no sabe si va a ir a votar, se lo está pensando precisamente porque lo que no quiere es BNG, y por lo tanto lo que tienes que intentar tú, y en este caso el Partido Popular, es movilizarlo para que te vaya a votar y evite efectivamente que haya el cambio, no por el cambio de por sí mismo, sino por el cambio representa al BNG, ¿no? Por lo tanto, bueno, no sé, veo que es como un poco contradictorio. Sí, está muy claro, y lo has dicho tú, lo saco de tu análisis, que una parte importante del votante indeciso del Partido Socialista lo está precisamente porque lo que no quiere es un cambio liderado por el BNG, cuando está claro que si llega a haber un cambio, que yo creo que no va a llegar, va a ser sí o sí liderado por este BNG que ellos no quieren.
A ver, me he debido explicar mal. Yo no he dicho que sea un error, he dicho que esa es la campaña de siempre del Partido Popular, agitar al miedo al BNG. Lo que he dicho que es un error es conectar el BNG y ETA, porque no es eso lo que le preocupa al votante popular del BNG. No es la conexión con ETA, que ya saben todos que no existe. Lo que le preocupa al BNG...
Sí, pero una cosa, Antón, el BNG se va a presentar con Bildu en las europeas, ¿eh? O sea, dentro de cuatro meses, sí, medio de cinco meses, los gallegos que quieran votar al BNG van a votar a Bildu también.
Me parece muy bien. Porque a los votantes del BNG, como comprenderás, que los conecten con Bildu no les da ninguna... No les preocupa ni les genera ningún pavor. Yo lo único que te digo es que sacar a ETA la campaña en Galicia no les aporta absolutamente nada. Porque lo que temen y lo que les preocupa a los votantes del Partido Popular de Galicia, del BNG, no es su conexión con ETA, es el miedo a que pongan en marcha determinado tipo de políticas, por ejemplo con la gestión de las tierras, con la propiedad, la política fiscal, lo que puedan o dejen de hacer con el idioma en la educación, etcétera, 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 ¿no? Pues en segundo lugar, lo que le preocupa al votante del indeciso del PSOE no es que le asuste el BNG, que no le asusta. Lo que no quiere ese votante o una parte de los votantes del PSOE es que el BNG vaya por delante del PSOE. O sea, que es diferente. No les preocupa, no les asusta el BNG. Lo que les molesta y lo que los puede retener de ir a votar es que yo quiero cambio, pero liderado por el PSOE, no liderado por el BNG. Esa es la dinámica que el BNG está intentando mitigar, haciendo un llamamiento para concentrar el voto útil y atraer y poder suplir con lo que pueda recibir de otros espacios electorales, de otros espacios políticos, las pérdidas que pueda generar el PSOE, y que también está intentando corregir el propio PSOE, lanzando un mensaje de que nos vamos a entender, no y que lo importante es que haya cambio, y no quién va primero o quién va segundo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay contradicción en todo lo que estamos exponiendo. Pues lo que dices de que, hombre, solo faltaría que se presentara con un eslogan que dijera la Cataluña que funciona. Entonces, se menciona Galicia, sí, pero en la primera semana de campaña, creo que lo comenté yo aquí en alguna de las píndolas, por cada vez que decía Galicia, decía tres Cataluña. Nos caían tres Cataluñas y dos Euskadis. Mm. Porque además es que era la estrategia del partido, pero es que no te lo ocultaban. Era Puigdemont amnistía, amnistía Puigdemont. Puigdemont amnistía, amnistía Puigdemont. Y Galicia bien porque está todo en orden. Así que ¿para qué nos vamos a ocupar de este asunto? Y es eso lo que están intentando corregir ahora a toda velocidad. Y en ese ejercicio de corrección todavía se engrandece más el error que yo creo que cometió ayer Alfonso Rueda. Y que solo se explica por una razón. Que es que la gran debilidad del Partido Popular, como ellos mismos se temían, y por eso diseñaron la campaña como la diseñaron, es su candidato. Y por eso están intentando reemplazar al candidato y que la gente tenga y visualice con claridad que esto no va de Rueda, esto va de Feijóo.
Aviam, Pere, vas breu, sisplau?
Intentaré ser breu.
Gràcies, intenta-ho.
Mira, em fascina la repetició de l'error, no només de no presentar-se als debats, sinó de, a mitja campanya, les coses poden anar més o menys bé i comet un error. Va passar amb la narcollanxa, us en recordeu? En Feijóo dient, és un contrabandista, i ha passat ara amb aquest off the record famós. Per cert, si tu estàs en una sala amb 16 periodistes, hi ha algun assessor que si t'estàs passant et diu, oye, frena, o el que ha querido decir esto. Vull dir que no és un calentón, lo de la Feijóo, amb el dinar, el Feijóo, de la font del PP que digués això amb els periodistes, sinó que és una cosa dita premeditadament, errònia, però premeditadament. I sobre la teoria de la voladora controlada, llenço una teoria conspiratòria. Es percep que és que Junts en qualsevol moment pot sortir un comunicat del Puigdemont dient, ah, me ofrecieron esto. Potser no només és això el que té amb el PP, perquè hem de recordar que hi ha una policia que pot escoltar, hi ha uns Pegasos en marxa, hi ha un CNI, hi ha un PSOE darrere, hi ha, bueno, tota la gent de Junts, sobretot els que estan fora, estan sent més o menys monitoritzats. Per tant, potser algú intueix que l'Estat, entenent l'Estat com qualsevol element, pot tenir informació del que es va parlar. No només tenen por de Puigdemont, sinó que potser tenen por de l'Estat. Això és el que volia apuntar.
Molt bé. Escolta'm, la setmana que ve, más y mejor. Don Anton, demà ens ho escoltem novament,
Don Jordi.
Un abraç molt fort. Bons dies. 10 i 47 minuts. Un segon, que d'aquí uns moments col·loco dos personatges de la redacció en aquest estudi per parlar d'una sèrie. Jo us la recomano que us la miri. Tres capítols.
Ja es pot veure?
Sí.
Ja em vaig entrar a Netflix.
Pícaro. El pequeño Nicolás. Un segon.
Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en dos anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Pensar en gran no és obrir els festius per facturar una mica més. És obrir la teva botiga en línia per vendre fins i tot els festius. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Si heu celebrat Sant Valentí, si no ho heu fet, o fins i tot si vau pensar de fer-ho, però al final no heu pogut, no patiu, perquè aquest dissabte podeu tornar a celebrar-lo. Aquest 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebreu l'amor en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El per què de tot plegat.
Lalo, hola, perdoneu que estem en directe. És que estàvem aquí parlant de sèries. No, sí, mira, sí. Ha passat perquè l'estimada Mònica Hernández m'ha preguntat quina sèrie estava mirant, que he dit abans de terror. Sí. I dic, mira, he tornat a començar American...
Horror History.
American Horror Story, sí. Des de la primera temporada he tornat, com que els tocs tornem a començar, en lloc d'anar per la quarta, que no l'he vist encara, doncs no, he tornat a la primera. I passes molta por. Sí. Molta por. I estic molt
enganxat. Està molt bé aquesta sèrie.
Sí. Estic molt enganxat, sí. Bueno. Estic molt enganxat.
La Mònica i jo estem a Machos Alfa. Sí.
Ah, sí?
També rius Machos molt amb aquesta sèrie.
Doncs... No, amb American Horror. I el Pere Mas ha dit...
Estic amb The Newsroom, me la va aconsellar el meu regidor, i estic super enganxat. És... Sí, té 10 anys. Sí, vale, té 10 anys. Bueno, calma, vamos a relajar-nos, que està amb alta definició. Per tant, és prou nova, no?
Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
Hola,
Jordi de Planells, bon dia. Heu vist la sèrie, no, de Netflix?
Sí.
La sèrie del pequeño Nicolás, que es diu P. Ícaro, entre parèntesi, Pícaro, la història del pequeño Nicolás. Què, t'ha agradat o no, Joan?
Sí, a mi m'ha agradat, el que passa que et quedes amb... Et falten explicacions, et quedes amb preguntes en l'aire, no ho expliquen tot, però és el que deia la Píndola aquell matí, que... perquè t'ho expliquessin tot, aquí, sinó que t'ho comptar amb gent del Partit Popular, que és on neix la figura. I clar, no, ningú s'hi posarà.
Expliquem que la part està esbiaixada, perquè no és esbiaixada, és a dir, el PP no ha volgut participar. Ningú del PP ha volgut participar, perquè demostra perfectament com van fer créixer un nano que se'ls va fer gran, que ells no es devien ni donar ni compte que creixia. Però, hòstia, però és que tu veus... Clar, jo no ho recordava. Jo tot això no ho recordava, però veus coses...
Clar, és que te'n fas creus de com pot aparèixer un personatge així, de com li poden anar donant poder de mica en mica, fins on pot arribar, no? Que apareix a la mateixa coronació del rei Felip VI.
Molt bèstia, eh?
I que, no sé, sembla que formi part d'això, de l'ADN espanyol, no? La figura
sí, sí.
Aquesta del
Pícaro, el Cerillo Tormes.
Però és divertit.
El que deia, ho he dit 8-3 vegades, ho he dit les vegades que faci necessari, i que és, com deia el Joan Poquí de Mundo Deportivo, una paraula que no és catalana ni es pot dir, però que tots entenem, és un sinvergüenza, que deien el cap del Barça amb un àrbitre, és un sinvergüenza. Doncs ell mateix s'hi autoproclama, no, Jordi?
Sí, ell diu que durant una època es va considerar Déu Nostre Senyor, però no només... perquè tingués una espècie de com t'ho diria, de síndrome narcisista, sinó també perquè les persones del seu entorn, i no parlem d'un grup d'amics, sinó d'alts càrrecs del govern espanyol, també el feien sentir una persona poderosa fins al punt de sentir-se Déu. Jo crec que la sèrie és un bon repàs a tot el reguitzell de capítols mediàtics que en el seu moment vam conèixer del pequeño Nicolás i que molts ja havien quedat en un calaix abandonat de la memòria. Per tant, és una bona manera de recuperar tots aquells episodis que en alguns casos són surrealistes i en d'altres gairebé sòrdids, però, com ara deia en Joan, hi ha moltíssimes preguntes que continuen quedant a l'aire, segurament perquè d'una banda no han pogut comptar amb el testimoni del PP i després perquè ell mateix, tot i ser un dels protagonistes de la sèrie documental, tampoc acaba d'explicar exactament quin era el seu paper en tot
plegat. Queden molts dubtes oberts.
Sí, perquè explica... No, jo, per exemple, col·laborava amb el secretari d'Estat d'Economia, que era Jaime García Legaz, és a dir, el número 2 de Luis de Guindos, al Ministeri d'Economia, en molts temes empresarials, com, per exemple, en l'AVE a la Meca. Però no acaba d'explicar exactament en què s'haurien concretat les seves gestions. O també explica que era col·laborador del CNI, una tesi que corrobora el comissari Villarejo, un dels testimonis que apareix a la sèrie documental, i que també hem pogut corroborar nosaltres a través de documentació a la qual hem tingut accés, perquè hi ha trucades entre el pequeño Nicolás i la subsecretaria del Ministeri de Defensa, que és la que estava adscrita precisament al CNI, i no a les centraletes, sinó a números de telèfons específics que no hauria pogut aconseguir consultant les pàgines amarilles. Per tant, queda clar que hi havia una relació entre Francisco Nicolás i el CNI, però, tot i això, tampoc acaba de quedar clar què hauria fet exactament, en quines operacions hauria participat. Sí que n'apareixen un parell, però costa molt aclarir per ordre de qui va participar. I quines són aquestes dues operacions? Doncs bàsicament l'Operació Catalunya s'hauria reunit amb els Pujol i amb Javier de la Rosa, amb Javier de la Rosa podent treure el condicional perquè hi ha una gravació que ho testimonia, i també hauria participat en una operació per protegir la monarquia amb el tema del cas Nos. Això, diguem-ne, són els elements que hi ha al damunt de la taula i que al final acaben surant perquè costa molt que el documental aporti proves que els ancorin adequadament a la realitat. Ara, com a repàs a un episodi surrealista de la història d'Espanya, que a més és molt simptomàtic, jo crec que la sèrie està molt bé.
Val. Jo estic d'acord, és a dir, veient la sèrie, primer li passa una cosa, que és que Netflix no el pot lluir, perquè està pendent d'una resolució la setmana que ve, dimec que si jous la setmana que ve o l'altra, sobre el seu cas, amb la qual cosa ell no pot obrir la boca perquè si la pífia pot tenir un ensurt. Però si tu veus la sèrie, et falten, com deia el Joan, et falten... O sigui, l'únic el que demostra molt clarament la sèrie, és que com una criatura... Espera que no penso, Joan. Com una criatura, perquè estem parlant de que comencen 14 anys... Està a totes les fotografies, a totes. O sigui, està al costat d'Aznar, està al costat de Botella, està al costat d'Esperanza Aguirre, està al costat de la coronació del rei, com comentàvem, que va acompanyat d'una guanyadora d'un premi de princesa de Girona, príncep de Girona en aquella època. Que aquella pobra dona queda... O sigui, hi ha dues persones en el documental que queden espantosament malament. Una és aquesta noia i l'altra...
La Catalina Hoffman.
Com?
Catalina Hoffman.
Catalina Hoffman, efectivament. I l'altra, el pitjor que queda, bueno, com un prevaricador, però de manual, és Miguel Bernat, el president de Manos Límpies.
Hombre.
Bueno, perquè el periodista, xapó pel periodista, l'enganxa amb un renuncio econòmic que diu... Hòstia.
És que diem això de sinvergüenza, però és que de sinvergüences ja n'havíem conegut a Espanya i a Catalunya, i és igual. Però el que sobta és que sigui un sinvergüenza precoç, perquè amb 14 anys... Jo no m'imagino reunir-me amb 14 anys amb ningú. Aquest tio es reunia amb empresaris i a més que li donaven crèdit, perquè és això, venia aquí a Catalunya i es reunia amb Javier de la Rosa per dintre del context de l'Operació Catalunya per aconseguir informació o ara
i participava en reunions al Ministeri de l'Interior amb tot de secretaris d'Estat. Hi ha una fotografia en què apareixen 8 secretaris d'Estat en una reunió presidida pel secretari d'Estat d'Interior, per tant el número 2 del Ministeri de l'Interior, que no és un el càrrec qualsevol a l'administració espanyola, i Francisco Nicolás, que formava part d'aquella reunió. Ningú sap ben bé per què, perquè entrevisten el secretari d'Estat d'Interior i li pregunten, però ell què hi feia? Bueno, no lo sé, alguien lo invitó y estaba ahí, y bueno, pues nos hicimos una foto y me llamaba Paco, que nadie me llama Paco. No sé, una cosa estranyíssima.
Sí, és perpèntica.
I amb això dels 14 anys, perdona, una pregunta, perquè ell no era fill de ningú, vull dir, no era un
cognom.
No, però no. Expliquen molt bé la sèrie documental com aconsegueix començar a greixar la seva agenda de contactes, que és portant joves als actes del Partit Popular. Ell treballava ja des dels 14 anys per una sèrie de discoteques de Madrid i el que va fer va ser muntar una xarxa de nois que s'anaven als principals col·legis privats de Madrid i aconseguien que els alumnes d'aquests col·legis anessin a aquestes discoteques. Algú del PP, de fet ell mateix va anar al PP perquè diguem-ne que tenia una certa vocació política, va detectar que aquest noi tenia talent a l'hora de traure gent jove i el van fitxar perquè portés nanos als actes de partit. Primer del Partit Popular i després també de la FAES, organitzant conferències amb alts càrrecs del govern espanyol o exalts càrrecs del govern espanyol, com el mateix José María Aznar, que ell presentava i en què assistien doncs desenes de joves. I és clar, ell mateix explica que per un partit polític i a més de tall conservador com el Partit Popular era molt important disposar d'una figura com ell que rejuvenia la gent que assistia als seus mítings i als seus actes. I a partir d'aquí, ell comença a establir una sèrie de contactes. El més important és García Legaz, que coneix quan ell organitzava actes a la FAES perquè era el secretari general de la FAES en aquella època. Després García Legaz, quan Rajoy arriba a la Moncloa, se'n va de número 2 de Luis de Guindos i aquí ja el pequeño Nicolás queda ubicat entre els que remenen les cireres i ja va fent-ne de les seves.
Tu i jo, Joan, hem quedat amb la part més folclòrica.
Clar, amb la part més esperpèntica.
La part més folclòrica. Jo, tot això de la part política, el que demostra, és que tot això de la policia patriòtica i tot això del CNI és Mortadelo i Filemón, o sigui...